teva vida ja és digital. Viu-la al Pop-Up.
Parlem molt del metavers, però és un concepte que fa molts anys que és entre nosaltres. El Festival de Sitges recorda que fa 40 anys del clàssic de la ciència-ficció Tron. És una pel·lícula produïda per Disney que va explorar la realitat virtual i el metavers. El 9 de juliol del 1982 es va estrenar als Estats Units Tron, un film pioner en l'ús dels efectes tridimensionals generats per ordinadors. Va ser una pel·lícula visionària.
El Pop-Up ens agrada ser on hi ha els avançats i avui en directe aquest divendres des del Festival de Cinema de Sitges, el Festival Internacional de Catalunya. Aquí diríem que Freddy Krueger is in the house, però també hi ha moltes altres persones. Hem vist també la gent de l'APM buscant temes en cinema fantàstic. Bé, el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges ha hagut d'aguantar molts anys que molts el definissin com un certamen de freaks. Som al 2022 i es celebra la 55a edició d'aquest festival i en ple 2022 ser freak és per sort ja un valor. Tenir passió per alguna cosa, saber-ne moltíssim. A l'era d'internet i gràcies al fer xarxa hi ha moltes bombolles i et pots trobar a molta gent arreu del món amb qui puguis compartir aquestes passions. Ja sabeu que els divendres nosaltres el dediquem també a la gent amb passió, la gent apassionada. Però allò amb el que van creure els pioners i els visitants del festival s'ha imposat. Ja és cultura general i forma part de l'univers de moltes persones. Imagineu-vos, el 1982, una pel·lícula que ja parlava de realitat virtual quan no estava ni extès l'ús del ratolí de l'ordinador. Era l'època del joystick i de la màquina del milió. Tampoc hi havia chatbots, com l'Enric. Hola, Enric.
Hola, Mariola. Estic fascinat amb Tron. Ja has vist que m'he documentat. He entrat al sistema de Disney i he vist els meus avantpassats. És emocionant veure com ha evolucionat tot. Avui en parlarem amb l'Àngel Sala, l'Alfons Gorina i amb Jordi Sánchez Navarro. Sitges és cinema fantàstic i també ciència-ficció. Els efectes especials hi han estat des del primer moment i aquí és la meca dels avançats i del talent creatiu.
Tot això en un dia on us sentíeu a les notícies que tenim tres centres hospitalaris bastant bloquejats informativament parlant perquè, de fet, doncs, hi ha hagut un ciberatac al Moisès Broggi 2 de maig i Creu Roja de l'Hospitalet. El desembre de l'any passat, recordeu que ja es va patir un ciberatac a La Meva Salut, aquesta carpeta, aquestes dades que tenim. Ho estem dient molt des del Pop-Up aquest any, és un dels problemes que arrosseguem i el 2022 també serà un any de molts, molts ciberatacs. Per tant, cada vegada els sistemes estan més protegits, però els ciberdelinqüents van per davant i això sempre ho expliquem amb els experts en ciberseguretat que passen pel Pop-Up. Informar del ciberatac, de moment, és sempre una bona opció i protegir-nos. Va, anem per feina.
Pop-Up amb Mariola Dinarès, en directe des del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
In a cocktail bar when I met you.
ser una pel·lícula futurista que va influir en l'estètica imperant en aquella època, els neons i els colors fluors en plena eclosió del tecnopop que va triomfar a tot el món amb cançons com aquesta de la banda britànica Human League. Això és Don't You Want Me del 1982. Va dirigir Steven Lisberger i la va protagonitzar Jeff Bridges. Tron va ser una pel·lícula avançada per la seva època, una de les primeres pel·lícules en què es parlava de realitat virtual i metavers. A Tron es fa servir la tecnologia no només per crear efectes especials, sinó per concebre tot un món virtual. Els diàlegs, l'estètica, no té desperdici quan la veus el 2022.
Programa Clu rechazado por el sistema.
Estás metido en un lío, querido programa. Procura hacer las cosas más fáciles para ti. ¿Quién es tu programador?
Es culpa mía. Te he programado para ser ambicioso.
Estaba planeando un golpe contra el Pentágono la semana que viene.
¿El Pentágono?
No será más difícil que cualquier otra compañía grande.
La 55a edició del Festival de Cinema de Sitges ha agafat com a leitmotiv una pel·lícula de l'any 1982. Però clar, som en un festival de cinema de ficció que teòricament ha de fer por, però sempre ha estat acompanyat per un gran sentit de l'humor. Alerta a l'homenatge a Tron de l'espot promocional.
Però Tron, tu saps el que estàs dient?
És que és molt fort, Tron. Pensa que la interacció entre els mons virtuals, a més de modificar i orientar la cognició i atenció de l'individu, podria arribar a imposar-se com a alternativa al món sensible. I a la realitat tangible, Tron.
Uà, Tron, això suposaria l'alienació de les societats modernes.
Just a la fusta, Tron. I no hem parlat de la intel·ligència artificial, que podria arribar a alterar la clàssica relació de servitud humà-màquina, Tron.
Això és una moguda, Tron.
Una moguda? Això és un mogudot.
És un mogudot, i... Bé, per això estem aquí en el Festival de Cinema de Sitges. L'Àngel Sala és el director del Festival de Cinema de Sitges. Hola, Àngel, com estàs?
Molt bé, i vosaltres? Bé?
Molt bé, no, jo dic això. És un festival que ha de fer por, però sempre ha estat acompanyat d'un bon sentit de l'humor, eh?
Evidentment, el por i l'humor estan molt junts, moltes vegades.
Clar, fa exactament 40 anys de l'estrena de Tron. Hem començat el programa així, posant-nos una mica en context, perquè gairebé molta gent ja ni se'n recordava. I, de fet, aquesta pel·lícula, he de dir que va passar una mica desapercebuda, no? Al costat d'ET, al costat de Blade Runner, no?
El gran any 82, que van ser moltíssimes les pel·lícules de ciència-ficció i de terror que van triomfar, també algunes que van tenir una mica de fracàs, Blade Runner, La Cosa, sí. I que són clàssics absoluts, i Tron, que no va funcionar, va funcionar millor que La Cosa i que Blade Runner, però no va funcionar com s'esperaven la Walt Disney, no? Que era una producció de Walt Disney con la que intentava Disney posicionar-se en el món de la ciència-ficció i separar-se una mica de Star Wars, del tema galàctico, i bueno, van acertar, perquè era molt original per a l'època.
Àngel, nosaltres que som un programa sobre el món digital, sobre les xarxes socials, no? Per fer divulgació d'això, clar, quan veieu aquest spot promocional parlant de Tron, utilitzeu un munt de paraules que són del món digital, no? Per què heu volgut fer aquest enllaç amb Tron i explicar... O sigui, que fa 40 anys es parlava del metavers, no?
Sí, clar, se parlava del metavers buscant mons... alienígenes, no, una mica, Steven Lisberger, que era el director i uno de los creadores de Tron, que va vendre a Disney, pues parlar del metaverso, que en aquell moment no era el metaverso, però un món dintre d'un videojoc, que començaven a ser una cosa, los videojocs d'arcade, de salons recreatius, eren molt populars. Què passaria si una persona es ficara dintre d'aquest món, no? I era, bueno, trobava els seus avatars i els seus, digamos, dobles digitals. Aquesta pel·lícula, que la gent no va entendre en absolut, va ser una premonició de moltes coses que ara les tenim al costat, aquí, en la taula, no? I que luego han generat moltíssima ficció, moltíssimes pel·lícules, que, bueno, de les que Tron probablement sigui... Bueno, de fet, va ser tan popular, tan de culte després, que es va fer una seqüela, no? Tron Legacy.
Sí, que està banda sonora de Daft Punk, no?
Daft Punk, que a mi m'agrada molt la pel·lícula del director del Top Gun.
I després van fer una sèrie,
sí, sí,
el mateix director, no?
Sí, tot... bueno, és un món més... de culte en Estats Units que en Europa, també hi ha que dir-lo. Tron és una pel·lícula, de fet, la seqüela va funcionar molt més a Amèrica que a Europa, que no va funcionar tampoc gaire, Però bueno, és un món i que jo crec que es parlarà més endavant, ara que estem en el món de los Disney Plus i de que s'agafen les franquícies per a... on fet alguna
cosa... I exprimir tot al màxim.
Tot
no.
I,
clar,
i
jo, mira, nosaltres som aquí gràcies a una cosa que es diu control central. Nosaltres a Catalunya Ràdio, amb el confinament i la pandèmia, s'ha important el control central. Clar, jo quan he vist una part de la pel·lícula, és que l'he vist aquesta setmana i he trobat tantes frases lapidàries... Clar, el 1982 ja era molt important el control central, com ara és el pop-up. Escolteu això.
Comandante Sark, presentes en su puesto para informe urgente.
Te has vuelto brutal, Sark. Eres innecesariamente sádico.
Cumplo tus órdenes, control central.
Hemos capturado algunos programas militares y puedo controlar otras partidas ilegales. ¿Te interesa el asunto?
Claro. Me gustaría enfrentarme a uno de esos tipos. Sería un cambio agradable abandonar esas tonterías de balances contables. ¿Qué rama del servicio sería?
Interceptar un programa pirata.
És que totes les frases vistes ara del 2022, és que és boníssim. A mi m'ha agradat realment la pel·lícula. I he llegit fins i tot que es va inspirar amb el Pong, no? Que és aquelles dues... Sabeu què és el Pong, no? No sé, ara és un flashback molt bèstia, això, no? Però aquelles dues ratlletes amb la...
Sí,
la primera
que
vaig jugar a l'Espectrum, no? Va, Alfons Gorina, saludem, que està aquí fent-se... Té ganes de parlar?
No. Jo recordo bé, arribat a... jo vaig néixer l'any 83, imagina't. Per tant, algunes de les primeres experiències, no? És el Comecocos i el joc aquest del tenis, vaja.
Mira, ens han posat el so i tot del Pong. Tic, tic, tic.
Sí, que t'emprenyaves molt quan ho perdies. Molt.
Clar, Àngel Sala, però com expliques ara a les noves generacions això? Perquè jo ho he dit, mira, després anirem a parlar del futur i dels NFTs, però aquesta primera mitja hora ja volia dedicar al programa a fer cultura. És molt important, no?, que sapiguem, per mirar el futur d'on venim, creus que actualment hi ha tanta cultura com la que sempre s'ha promocionat aquí a Sitges?
Bueno, hi ha una moda retro en el tema del futurisme, de la ciència ficció, que funciona bé. És a dir, bueno, hi ha molta gent molt ficada des del culte, perquè ja és una cultura que té uns anys, del culte del videojoc d'arcada, del videojoc de tots aquests termes una mica arcaics, que ara no semblen molt del primitius del començament de la tecnologia digital i dels videojocs, però hi ha molt de culte també. Igual que el culte a les pel·lícules dels anys 50 de ciència ficció per als que som cinèfils, també hi ha un culte a aquest tipus.
Clar, i com s'ho van fer? Perquè jo deia, no, al començar, era una època en què només hi havia ratolins a les universitats, o sigui, no hi havia ni el ratolí de l'ordinador, hi havia el joystick, o hi havia el milió, no existia ni l'animació digital 3D, ni la tecnologia CGI, la que permet crear imatges per ordinador, i van fer aquesta pel·lícula. Jo m'he quedat, m'he posat les mans al cap.
Perquè Tron, aunque porta una fama de pel·lícula digital, és una pel·lícula molt analògica, la creació. És a dir, havia pel·lícules en l'època més digitals, o algun efecte més digital, com Star Trek 2, l'efecte Genesis, aquell famós, era més un CGI, el que llaman que la pròpia Tron, que tenia tots els experts d'animació de la Walt Disney treballant per a fer, en el fons, animació, molta rotoscòpia molt avançada. Bueno, eren tècniques d'animació tradicionals. Sí que havia algun efecte primitivament digital o generat per ordenador, però tot no era molt... No és tanto. Sí que és veritat que després la seqüela sí, evidentment. Però el que teníem són uns dissenys de producció impressionants del Sid Mead, que va fer aquestes motos al·lucinants que continuen sent un merchandising molt popular per als col·leccionistes, i també l'assessoria de Moebius, no? I de tota la fauna del metal Heartland, o del heavy metal, este moviment francès, d'origen francès, de ciència-ficció, que està molt ficat en la pel·lícula d'una manera molt intel·ligent.
I és el que heu posat en el cartell del festival, és això, no?
Exacto. I a Moebius li agradava molt Tron. I Tron era una pel·lícula que en els circuits del metal Harlem francès, que eren com gent, los humanoides associados, no?, esta editorial de còmic, era molt cool parlar de Tron com la pel·lícula de ciència-ficció que era bona. No era Blade Runner, no, en els 80 la que era bona era Tron per a ells.
Jo he començat també el programa dient, Àngel, que en aquí, o sigui, sempre, clar, amb tants anys que feu el festival, al principi era un lloc de frics, no? Éreu quatre frics. Ara ser fric, jo crec que està ben valorat, i fins i tot, no?, gent amb passió i molt especialitzada en una cosa concreta. Sí. Ser fric és mainstream, no?, ara. Com heu viscut aquesta evolució?
Sí, Ser Freak además s'ha diversificat. Ara hi ha freaks de coses molt concretes. Abans hi havia freaks del cinema de terror o del gore o d'un director. Ara és de cosetes molt
específiques. Les bombolles digitals gràcies a les xarxes, això, claro, suposo,
evidentment,
no?
I bueno, Ser Freak sí, ara, antes no ha estat mai sobrevalorat. Ara és un... ara ven, molt bé.
Clar, tu com feies xarxa a l'era pre-internet? Com feies xarxa per trobar gent que li agradés el mateix que tu?
Bueno, perquè hi havia jocs que todavía en Barcelona continuen, lugars on ens reuníem, llibreries, videoclubs...
Video Insta.
El Prenorma Còmics.
Havia el Mercat de Sant Antoni, que eren jocs on els freaks de los 80 nos
presentaven
i parlaven i nos intercanviaven coses i notícies. Eren una mica el Twitter en persona.
Twitter en directe.
M'imagino que mira, hi ha l'Alfons també, que li agraden un munt de coses i que sempre té objectes. Tu ets dels que vens coses a través d'internet, perquè ara hi ha coses que et paguen una pasta.
Sí, però jo soc molt... Si no les tinc dos vegades o tal, m'afusica alguna cosa... Sí, inclús algun Blu-ray que lo tinc dos vegades i que, bueno, mira, això donaran alguna coseta. I sí que donen, sí que alguna cosa se pot vendre molt bé, i llibres, i també, sobretot, merchandising. Però jo el merchandising, el que tinc, que tinc, però que no sé, també un boig de tinc la casa plena de ninots, lo guardo molt i són tresors. La meva dona diu, això... No.
I ets de comprar coses a través de la xarxa, comprar coses i buscar peces així claus?
Alguna vegada. Sí. Passa que jo també, en el temps, i també per un tema d'espai, m'he especialitzat. És a dir, en tema de merchandising, jo solo m'agrada... Pues, bueno, m'agraden moltes coses, però ja solo me fico en el Alien, que és el col·leccionisme d'Alien.
Col·leccionisme d'Alien.
D'Alien, que eso, jo agafo moltes coses d'Alien, i de coses molt rares que són molt difícils de trobar, de 2001. Col·leccionisme de 2001.
Però té a veure amb Odissea? Té a veure amb Odissea en l'espai o no?
Hay gent que està...
Pregunta-li quantes vegades l'ha vist, que les té comptades.
Sí?
64.
64 vegades? Sí. És brutal, no?
Sí, brutal. La veig, bueno...
Home, en totes les xerrades que fas de coses, temes digitals, tothom va a aquesta pel·lícula.
Aquesta pel·lícula és Déu.
Ha marcat molt.
El Trueba, per a mi, Bill Wilder està molt bé, però per a mi Déu és Kubrick.
Que bo. Escolta, i quina és la cosa més bèstia que tens d'Odissea 2001 en plan de col·leccionista?
Té un Madelman del Bowman.
Ah, que bo.
Del Dave Bowman, Madelman.
Que bo.
Lo va trobar i lo va agafar en un Comic Con de San Diego.
Escolta, sí, que boníssim. Cosa,
ahí trobes de tot, en el Comic Con de San Diego trobes de tot. Ja fa anys que no vaig, entre pandèmies i tot, però era un espectacle.
Que bé.
I luego coses de tiburón, també. Jo soy molt de tiburón i coses de tiburón i coses molt rares. Soy un fan de los Barry's Cars, d'un dissenyador de cotxes que va fer uno de los cotxes más maravillosos de la història del cinema, que era el cotxe de The Car, Asesino Invisible, un cotxe conduït por el demoni.
Ostres!
I havia un model que va trobar l'any passat de merchandising de The Car.
M'encanta.
Hi una pel·lícula que no ha vist... Bueno, ara és de culte, però que no l'havia vist ningú. Havia merchandising de Descartes.
Que bo. No, aquí a Sitges, la veritat és que jo dic que sou uns avançats, no? Perquè sempre heu fet coses que després s'han generalitzat, per això nosaltres som avui aquí. Mira, amb l'Alfons, li he dit, va, Alfons, fes una tria. No sé, tens com molta pressió, no, ara? Però arran de ser Tron, la pel·lícula Leitmotiv de l'edició d'aquest any, hem demanat en l'Alfons un top 3 de pel·lícules ambientades en entorns virtuals, que podem comentar. Digues quines has triat.
Sí,
la primera?
Que aquí l'Àngel en sap molt més.
No,
el que passa és que Tron, és veritat que es va avançar molt. Vull dir, crec que és una pel·lícula que per estètica això sí, però que realment en els 80 va ser una línia totalment diferent de cinema fantàstic, de cinema familiar. I, clar, va trigar molt a haver-hi rèpliques més o menys que poguessin acompanyar-la. La primera que he triat és Desafío Total, no sé si et sembla bé, Àngel.
És la millor pel·lícula sobre la realitat virtual de la història.
Desafiament Total seria aquesta.
Sí. Bé. I què m'han dit?
No n'estic segura, si almenys m'emportés un record.
No et pateixi, per uns quants crèdits més li facilitem samarretes, fotografies de vostè durant el viatge i fins i tot cartes del...
Va,
Sí, què passa?
Això és del 1990.
Sí, però precisament l'he triat per això. Segurament devia haver-hi algunes abans que arribessin entre Tron i Desafiament Total, però Desafiament Total és que, a més, donava molta importància al tema d'aquests mons paral·lels, i em sembla molt significatiu, Àngel, que arribés a l'any 90, perquè és una pel·lícula que es mou encara entre aquests efectes de maquillatge dels 80s, no? Efectivament, del Rob Bottin, que va guanyar l'Oscar, no? I tot el que ja arribaria només l'any següent, ja amb Terminator 2 i això, és a dir, ja els efectes digitals i Jurassic Park, evidentment, no? I per tant, Desafiament Total em sembla una pel·lícula important perquè és com una porta entre dos mons, dins de la pel·lícula i fora de la pel·lícula, no?
Una altra de les que has triat és, de fet, la primera econòmica que té tothom al cap és Matrix, no?
Matrix, que també em sembla molt significatiu que arriba l'any 99. Per què? Què passa l'any 99? Que s'estrenen pràcticament a la vegada Star Wars, l'amenaça fantasma, i Matrix. Què passa? Tota l'atenció mediàtica estava dedicada a Star Wars, era el gran retorn de George Lucas, d'aquest univers que tothom estimava, i de cop es van trobar que aquell mateix any que els hi arribava per fi tota aquesta nova pel·lícula, aquesta nova saga, la ciència-ficció canviava totalment amb l'arribada de Matrix. És a dir, tota la ciència-ficció començava a passar dins del cap dels protagonistes. Clar. I no a les naus espacials.
Àngel Sala, per tu Matrix què ha marcat?
A mi Matrix és una pel·lícula que més la vas veure una mica abans, perquè per un estreno que va fer Warner, que nos van convidar a un estreno privat, i va sortir al·lucinat. Jo va sortir, aquesta pel·lícula canviarà la faz de la ciència-ficció, i era una pel·lícula que me sembla brutal. Jo soc de los que li agrada les seqüeles, també.
A mi també.
Tinc una habilitat per l'última.
No, ara... No,
l'última.
Però bueno, la primera és una pel·lícula...
Ha marcat molt estètica, també. Estèticament ha marcat,
totalment,
no?
Totalment. És que esa estètica que ve del cinema de Hong Kong, que ve de moltes coses, però aplicada a la ciència-ficció, continua sent un espectacle brutal.
I a vegades penso també en la moda, fins i tot. No?
Sí,
que hi ha pel·lícules que és ja cultura de tot, no? De la moda, de la manera de vestir, del queer, no? De mil coses.
Les gabardines del...
Sí, la línia de pel·lícules que van arribar després amb tots, amb ulleres de sol, tots vestits de negre...
I aquest posar el negre amb el verd aquest fluorescent, que... Això el Tron... El Tron també ho tenia. Tron he vist que hi ha moments...
Havia un moment verd.
Sí, que és una mica més C2, no, això?
Sí, una mica. Bastant.
Escolta, i també has triat el nivell 13. Per què has triat nivell 13?
Perquè nivell 13 és una pel·lícula més petita, que no, jo crec que no se'n recorda ningú, l'Àngel segur que sí, però...
No me'n recordo.
Però és que va ser l'any 99, es van estrenar Matrix, nivell 13, si no recordo malament, Existence, també la pel·lícula del Cronenberg.
Grande.
I totes... En sabeu molt,
Totes parlaven una mica del mateix des de línies molt diferents, no? Perquè Existence era una pel·lícula, doncs, sent Cronenberg, molt més orgànica, molt més física, però a nivell 13 passava una cosa molt especial, no sé si ho recorda l'Àngel, que era gent que es divertia viatjant al passat a través això d'una realitat virtual que els permetia recrear diferents èpoques, cada cop descobrien que ells mateixos estaven formant part de la vida d'altres persones, i per tant descobrien que tot allò que feien ells de viatjar enrere i entrar en altres universos i canviar la vida de les persones que vivien allà no estava bé, perquè ells els estaven fent el mateix. Els venien des de dalt i els envaïen al seu espai i els condicionaven la vida. I per això em va semblar una pel·lícula que no va tenir l'èxit tampoc esperat, però molt especial.
No, es va ser una novel·la canònica del tema, i que Fassbinder va fer una pel·lícula, una sèrie de televisió de 4 hores que hem passat del Festival de Sitges.
Aquest any. A veure, em deixes de
World in a War, on a Wire. Se passa... En aquest moment s'haurà passat ja.
De 4 hores.
De 4 hores, una minissèrie... I era la mateixa novel·la que Nivell 13, però desenvolupada con més tranquil·litat i en format de sèrie, ja, del Fassbinder. Fassbinder fent ciència-ficció virtual en els anys 70.
Déu-n'hi-do, són les primeres hores d'aquest Festival de Cinema de Sitges, és la segona jornada del festival, que acabarà diumenge de la setmana que ve, el 16 d'octubre. Com va fins ara? Ha anat tot de... L'arrencada ha estat bé?
Bé, l'arrencada és l'arrencada que ens agrada. Massiva, caòtica, maravillosa, però com és Sitges, no? Un punt de bogeria i de... arribant la gent, moltíssima gent, amb moltes ganes, no? Perquè era un any una mica de liberació.
Clar.
I bueno, jo estic molt satisfet del primer dia, de la inauguració, de com estan arribant la gent... Bueno,
I es posiciona com molt... Jo el que veig és que hi ha com una atmosfera molt de festival internacional.
Sí.
No? Això és molt important, no? Perquè d'on veniu al que és ara, és brutal, no? Dius, és que no, és un festival internacional.
És el festival de Cannes, sí. de tots els festivals de fantàstic del món, que hi ha molts, i molts que s'han creat inclús després a la imatge i semblança de Sitges.
És que ho hem de posar en valor, això.
Fantàstic Fest en Austin, per exemple, no? I molts festivals europeus de...
És que ara, per exemple, ha passat per aquí Freddy Krueger, no? Sí. I llavors, de cop, està tothom aquí relaxat, de cop passa sent... I tota gent al voltant, foto... Perquè és una barreja entre periodistes, però que també tenen aquesta passió, no?, pel que estan explicant, que això no sempre passa.
No, i a més nosaltres... I la gent que ve es fica con la gent, és a dir, no és un festival tancat, no és un festival solament de catifes vermelles.
No és elitista.
No, és un festival on la gent està al costat, perquè tenen un públic també molt respetuós, hay que dir-lo, i una gent molt respetuosa, i no és una gent d'aquesta que s'agafa, s'obre el convidat i l'asfixia, no? És un joc molt, que la gent se sent molt tranquil·la i molt a gust, molt còmode.
I viure amb passió, no? Una cosa que agrada, i això es respira. Escolta, mirant una mica, avui estem fent la pregunta de dos coses, estem preguntant a la gent si ha anat a la sala de cinema a l'últim mes. Pots imaginar-te quina és la resposta, no? O sigui, més del 80% de gent diu que no ha anat a una sala de cinema, tenint en compte que aquesta setmana les entrades estaven a 3 euros i mig, no? Clar, a mi m'agradaria preguntar-te, he vist que hi ha alguna conversa que parla del canvi de la distribució, no? És a dir, Àngel Sala, tu què en penses? Cap on anem? És evident que hem de fer les sales d'una altra manera, però com es distribuirà el contingut que s'està presentant aquí?
Bueno, això està en canvi en aquest moment. És a dir, estem en work in progress, estem fent festivals i estem fent moltes coses en work in progress. No és per la pandèmia, això venia de molt abans.
Sí.
La pandèmia l'ha accelerat perquè va donar una importància capital a les plataformes de streaming perquè per la situació que van viure, però la distribució, l'exhibició estan obligades a canviar. Tenim que parlar tots, els festivals tenen un punt molt important en aquesta tasca, molt important de diàleg i de contribució a que la gent...
A parlar-ho, sí,
perquè el que no podem fer les coses com a fer 20 anys. Això,
I tampoc sí podem posar-nos a d'esquena una cosa que està passant,
exacte,
no?
Exacte. Els cinemes sí que tenen un perill si volen aplicar polítiques d'exhibició, de distribució de fa 20 anys. Tenim que trobar tots plegats noves formes d'exhibició que passen des de formatos boutique, de tan petits com de gran format de IMAX, on les pel·lícules poden verse en exclusivitat, i després també els formatos domèstics són molt importants, no demonitzant tampoc a les plataformes.
Has dit una cosa important d'exclusivitat, perquè sí. És veritat, no, només avui pots veure això aquí,
exacte,
i d'una manera diferent, no?
Exacte.
I mira, jo no sé, aprofito i li pregunto a l'Àngel, jo per exemple pensava, per què no estrenar el primer capítol o el darrer capítol, exacte, de la temporada de House of Dragon o Senyor dels Anells? Jo crec que hi hauria sala
d'estrena. Exacte, la ficció serialitzada ja és una... està normalitzada absolutament en la pràctica de los consumidors, però de totes maneres abans les pel·lícules duraven en cartell 2 setmanes. Si les veia la gent en tropel la primera setmana, baixaven un 50% o 60% de recaptació i duraven 2-3 setmanes. És a dir, que això ja estava passant. No intentem, bueno, hay que hacer unas formas de exhibició donde haya una claritat i uns espais d'explotació molt clares en cinemes. I els cinemes jo crec que tenen futur, perquè hi haurà pel·lícules per a veure's en cinema, com hem tingut el Dune del Villeneuve, com hem tingut l'Elvis del Baz Luhrmann en els últims temps, pel·lícules que són un plaer veure-les al cinema. I també és un plaer veure al cinema L'Hilo Invisible del Paul Thomas Anderson. No té que ser tot cinema fantàstic, cinema de ciència ficció. Jo vaig veure fa anys ja en 70 mil·límetres L'Hilo Invisible, és una de les meves pel·lícules favorites, i és una passada, aunque sea gent parlant.
D'estèticament, també els sons, les veus i tot plegat, exacte, no? Ara també amb el so binaural, o sigui, és que s'està evolucionant molt la tecnologia.
El gran format.
Això, no?
El gran format.
Però també és veritat que jo penso, ara, les noves generacions, per exemple, algú que neixi ara, que ja no anirà mai a la sala de cinema, un dia dirà, ai, m'agradaria veure això que veig aquí a casa individualment en col·lectiu, i després tornarà al cinema, no?
Ho parlàvem ahir.
Vols dir que no passarà això?
Ho parlàvem ahir. Jo crec que en el Festival de Sitges, per exemple, es veuen experiències.
Ah, amb gent, vols
que són inoblidables
gent.
I que fa que tinguis un molt millor record d'aquella pel·lícula que del que tindries si la miressis sola a casa.
Totalment.
Per primera vegada. No?
Totalment.
I per això la importància dels festivals i que continuï existint aquesta experiència.
Sí, sí, que l'experiència en pantalla gran que... tenerla, la gent la tinc que transmitir-la a la gent jove, a les nous espectadors, potencials nous espectadors, i és una experiència fonamental per entendre el cine. Per entendre el cine després en qualsevol forma de format i de lo que sigui. I bueno, ha passat con el reestrena d'Avatar, no? Amb molta gent jove que està veient una pel·lícula, t'agradi o no, però que és una experiència que ha anat ara aquesta setmana, això l'ho vull veure.
Clar.
En un IMAX i con unes...
No? Yeah.
Perquè ver l'Avatar en una pantalleta de telèfon, pues no mola res.
O gravi.
Clar, tot petit i amb mala qualitat, no. Àngel Sala, moltíssimes gràcies. Què creus que marcarà tendència d'aquesta edició? De què ens quedarem? Alguna cosa que diguis? Això és una arriscada, però...
Bueno, yo creo que la diversitat de temàtiques del cine fantàstic feta a l'Estat, aquí a Catalunya i a Espanya, jo crec que hi ha una renovació de generacional i una aposta molt valent per temes que a vegades són una mica complicats. Jo crec que on queda una revolució, que és la ciència-ficció en Espanya, però i l'aposta també per el talent de les dones en el cinema espanyol, que lo tenim molt, molt malament en Catalunya. És a dir, dones fent ciència-ficció, terror, està molt bé tot el que s'està fent, la Clara Simón, els Oscars, és meravellós, però
amb ciència-ficció.
Que facin...
Bueno, ara entenc per això l'estrena, no? Amb l'Esther Expósito, amb el...
No fem com els americans que fan pel·lícules de dones i tenen que ser Wonder Woman, no Batman.
No. Molt bé, ben dit, Àngel, ens agrada això que dius. Moltíssimes gràcies. Anem a la consulta dels quarts, us preguntem ara mateix, doncs, això. Quant temps fa, o és a dir, has anat al cinema, a una sala de cinema, els últims 30 dies? Us ho estem preguntant, ja veig que és un no bastant bèstia. Però hi ha gent que ha anat al cinema també aquesta setmana, aprofitant aquestes entrades més barates i, a més, algunes estrenes. Ara us escoltarem, fem una petita pausa, continuem aquí en directe des del Festival de Sitges.
Pop-up amb Mariola Dinarès, en directe des del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
La consulta de dos quarts.
Has anat a una sala de cinema els últims 30 dies? Va, connectem amb la redacció a veure quins són els resultats. Sílvia Creus, hola, bon dia.
Hola, bon dia, Mariola.
En general no, oi?
No. Mira, Twitter el 83% diu que no, Instagram el 74% i a Facebook el 71%. És força elevat el percentatge dels que no han anat a l'últim mes, eh?
Bé, hem començat el programa avui, ho sentíeu a les notícies, hi ha hagut un ciberatac important a 3 centres hospitalaris aquí a Catalunya que de moment tenen col·lapsat el sistema informàtic. Ara al Catalunya Migdia en donarem l'última hora, però de fet un ciberatac d'aquestes característiques no és trending topic i en canvi sí que és tendència que avui, Sílvia, és el Dia Mundial del Somriure. Hi ha humor a les xarxes, no?
Doncs sí, hi ha somriures i, per exemple, aplicacions com Snapchat o tenen bastants filtres força divertits que he estat provant, he de dir, per celebrar aquest Dia del Somriure.
I un vídeo també, no?
Sí, l'últim vídeo dels Pantomima Full, que parodia avui els anomenats nòmades digitals. Nosaltres en vam parlar el 2018 i ells han fet trending topic aquesta etiqueta i el seu compte té milers de mencions. I a més d'escoltar-lo, s'ha de mirar i llegir els rètols per acabar de fer gràcia. Per això us convidem a buscar-lo a les xarxes.
Soy nómada digital, digo no al sedentarismo y trabajo en remoto desde cualquier parte del mundo. El futuro es no tener residencia fija.
Va, doncs anem cap al futur, que hem de mirar quin és el futur d'aquest festival. Un dels espais que més ens interessen d'aquest festival és el Sitges Cocoon, que porta el suggerent subtítol de Focus Tech Event. Es fa en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya i el seu comissari és en Jordi Sánchez Navarro, és director dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. Hola, Jordi, com estàs?
Molt bé, gràcies. Molt content d'estar aquí amb vosaltres.
Emocionat de tot això que expliqueu, perquè el Sitges Cocoon ja és un clàssic del festival. Des de quan el feu i per què un espai així al festival?
El Sitges Cocoon va començar d'una altra manera, és a dir, va començar molt focalitzat en temes de realitat virtual. En aquell moment era, diguem, l'ús de realitat virtual i de les ulleres de realitat virtual. Teníem un soci tecnològic en aquell moment i a poc a poc va evolucionar. És a dir, va haver un moment en què vam dir la realitat virtual ja està aquí i es fa servir o no. És molt fluctuant la seva utilització en el món del cinema. Per què no orientem l'esdeveniment en la innovació tecnològica de futur en el món de l'audiovisual i del cinema? I així és com es va transformar en un focus, en un tech-oriented event, no? És a dir, en un esdeveniment orientat a la innovació tecnològica en general.
Per tant, nosaltres havíem de ser aquí. En aquesta edició destaquen molt els NFTs.
Sí.
Mira, li demanem al nostre chatbot que el fem servir quan necessitem ajuda, perquè ens defineixi cada vegada quan diem un terme d'aquestes característiques, som una mica pesats, però Enric, ajuda, què és un NFT?
Vol dir token no fungible. Però què vol dir això? És un actiu digital encriptat. Pot ser una imatge, un vídeo, un GIF, una cançó, un tuit. A través de la tecnologia es certifica la seva autenticitat i no es pot modificar. És un arxiu digital únic que es pot vendre i comprar. Es pot fer un seguiment de qui el té. Es relaciona amb la criptomoneda perquè comparteixen la tecnologia blockchain.
Bé, doncs gràcies, Enric. El tema dels NFTs en parlem moltíssim en el món de l'art. En el món del cinema, quina oportunitat té? Perquè crec que ara heu fet una... Vens d'una taula, de moderar una taula sobre el 15è aniversari de la pel·lícula REC, sí. I precisament per commemorar aquest aniversari s'han fet NFTs de REC, no?
Sí, en aquest sentit, REC utilitza... O aquest projecte de Filmax i de REC utilitza la tecnologia dels NFTs per crear comunitat, és a dir, per crear uns col·leccionables digitals únics, per dir-ho d'alguna manera. Clar, l'NFT, ho heu explicat molt bé, el que fa és escassedat del mitjà digital, cosa absurd contra natura, per dir d'alguna manera, no? És a dir, clar, una cosa que és, per definició...
Abans era efímer i ara podem certificar-lo, no?
Exacte, podem certificar-lo, podem... Per tant, bueno, les utilitats són moltes, no? En el cas del cinema, el que s'està parlant, el que hem parlat avui, precisament és això, és crear objectes col·leccionables relacionats amb el cinema per tal de fomentar comunitats, també obrir la creativitat, és a dir, a partir de l'NFT i d'aquests col·leccionables digitals es poden trobar noves maneres d'expressar i d'amplificar la creativitat del fenomen REC, no?, per exemple. Però no només això, és a dir, a part d'aquesta aplicació tan bàsica que és de crear, diguem, cromos digitals, els NFTs jo crec que afectaran a la creació, a la distribució, a la gestió, a la producció del cinema en un futur immediat, en un futur que ja està aquí, no? El que passa és que encara...
No m'ho imagino com, per això. O sigui, jo quan he vist això, perquè, clar, parleu de coses tant que encara no ens hi fem el cap, no? Lo del tema del col·leccionable ho entenc, no? Són peces úniques que vol poca gent i, per tant, estan disposats a pagar per això i certificació digital. Però, clar, el tema de la distribució a través d'un NFT del cinema, no acabo d'imaginar-me què vol dir això.
La pel·lícula en si podria ser un non-fungible token, un NFT, que per mitjà de tecnologia blockchain certifiques que aquella pel·lícula és una, on n'hi ha 10 al món, on n'hi ha 500, és a dir...
Però llavors seria que tens aquella pel·lícula digital, la tens tu?
Podria ser, és a dir, podria ser. És evident, a la manera de posseir un objecte digital més enllà de lo físic, per exemple, seria aplicant el concepte d'NFTs o la tecnologia blockchain al producte acabat cinematogràfic, no?
I una pregunta, el tema dels videojocs, és evident que passeges per aquí i penses, hi ha moltes coses, moltes pel·lícules, fantàstica ciència-ficció, que té molt a veure amb els videojocs, no? De quina manera ho heu tractat a Cocoon, el tema dels videojocs?
Cocoon es tracta constantment. Aquest any, mira, enguany no tenim una taula sobre videojocs i cinema, perquè és un tema que també és recurrent, i es tracta de moltes maneres, és a dir, des del franquiciat de videojocs a pel·lícules, o aplicar la mateixa lògica, diguem, narrativa del videojoc a la pel·lícula, és a dir, els creuaments entre videojoc i cinema són molt amplis, ja porten molts anys, i és un fenomen tan ampli com el mateix cinema ja, és a dir, jo crec que el videojoc s'ha integrat, o el discurs del videojoc i la narrativa del videojoc s'ha integrat d'una manera tan directa que ja no té massa sentit parlar d'un fenomen concret com, per exemple, que es desenvolupi un videojoc d'una pel·lícula.
Clar, no, Miriam Tron, hem parlat amb l'Àngel Sala de Tron, evidentment és així.
Bueno, Tron és el principi de tot.
Clar, és el principi de tot, per això avui hem volgut fer aquí un resum molt ràpid, però Jordi Sánchez Navarro, crec que has d'anar venint al pop-up, perquè saps un munt de coses que ens interessen. Avui hem volgut fer aquí una esquitxada de quatre coses. Hem parlat de la importància dels NFTs amb el cinema, però jo crec que des de la Universitat Oberta de Catalunya, que sou uns innovadors, com jo vaig comprovar un dia en una jornada d'innovació, doncs s'han de parlar d'un munt de coses perquè està canviant. Estem en el moment del canvi i, per tant, hem de saber cap on anem.
Com vulguis, com vulgueu, aquí estic amb vosaltres.
Bé, fem una petita pausa i el Joan Arenyes ens ha fet una llista efímera de cançons de fantasia.
Pop-up amb Mariola Dinarès, en directe des del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Pop-up amb Mariola Dinarès, en directe des del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
Res més. Tu eres tan a prop de l'idioma i del vers. T'intuïc calor en un punt exterior. Jo que no era tu, tu tampoc eres jo. Abans de mirar vam entendre per què.
Vivim amb molta passió i una atmosfera així com de nervis, d'emoció avui des del Festival de Cinema de Sitges, un festival que dèiem és això, internacional, amb gent apassionada pel cinema. Avui la llista efímera que ens presenta cada setmana en Joan Arenyes, avui doncs anem a la brossa, 10 cançons i en poseu 10 de noves. 10 cançons de fantasia, Joan?
Sí, clar, perquè avui estem aquí al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges i he preparat una playlist de cançons que, com en el cine, s'inspiren en temàtiques fantàstiques i de ciència-ficció. Hi ha cançons que parlen de monstres, extraterrestres, cançons de por, cançons que parlen de llegendes, una mica de tot. Aquesta cançó que hem escoltat per començar és de Blaumut, es diu Ficció, que és el que engloba tot.
Això seria el genèric. Blaumut ens posa una mica a l'escenari.
Però clar,
I ens posa el monstre?
Home, monstres en tenim molts. Per exemple, el primer que em va venir al cap era aquest d'Obeses.
És el monstre de l'armari, no hi haurà ningú que el pare, no podeu estar mai quiets, ell coneix tots aquests secrets. És el monstre de l'armari.
Oh, és que aquí vas passejant per aquí, per l'hotel Malià de Sitges, i et vas trobant de cop, dius,
sí,
ui...
Hi ha un monstre del pantà aquí a la fa molta...
Sí, m'he fet una foto amb un monstre, després hi ha tot de ser figures. Fa por.
Per cert, aprofito per felicitar l'Arnau Tordera, que aquesta setmana ha estrenat la seva primera òpera al Liceu.
Sí.
Que es diu ràpid, això, eh?
Molt bé, Tordera. Va, anem a més coses.
Clar, hi ha monstres a l'armari, però també és un clàssic que n'hi hagi sota el llit.
Ah, quina por.
Tinc un monstre sota el llit que no em fa por, que no em fa por.
Els penguins s'ho agafen bé, això del monstre sota el llit.
Sí,
no,
i si hi ha un grup que té un imaginari que té molt a veure doncs, amb l'espai exterior, els extraterrestres, els astronautes, qui diries?
Una mica Tron.
Una mica Tron? Els Antonio Font, vull dir.
Sí.
Això...
Tron, la pel·lícula que fa tota l'hora que estem parlant.
Ah, sí. N'hi ha moltes de pel·lícules sobre l'espai, eh?
Sí, però és que...
Total. Però Antonio Font, hi ha un munt de cançons que tenen a veure això, amb fantasia, l'espai exterior, els astronautes... A mi m'encanta aquesta cançó.
Posa'm la cançó que cantem a casa, se la sabem tota.
Astronauta
rimador. M'agrada quan diu trolla, trolla dura.
Som astronauta 90 i tens un paper mater i un rotllo de paper de mater. I un dia soleat partim estacions especials.
Mariola, si vas aixafar les cançons, no sé.
No, va. No, perquè aquestes cançons les podeu recuperar a Spotify, que hi ha Pop-up Cat Radio, teniu totes les cançons per gaudir-les al cap de setmana.
I trets de llegenda, llegendaris, que estan mítics. Hem de recordar la companyia Electric Arma dedicant tot un àlbum a l'Atlàntida. Totes les cançons les podeu sentir, les podeu recuperar a la nostra playlist efímera, que ja està actualitzada a Spotify, per tant la podeu gaudir, si voleu, aquest cap de setmana. I no podia faltar una cançó de Sang Traït, perquè moltes de les cançons de la seva discografia tenen a veure amb llegendes, amb cavallers, amb princeses...
Fantasia total.
O el vol d'Iker, com el vol de l'home ocell.
I es tornarà
Una altra proposta que també entronca amb el que feien els Sang Traïts són Ofèlia i Entre la realitat i la fantasia.
Estètica Sitges, de dir això. Molt bé, molt ben triat.
Si hi ha un personatge mitològic al Pirineu, un petit follet que es passeja pels boscos, són els Mineirons. La Vicky Mel els va dedicar una cançoneta.
Mineirons, 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 Mina. Mineirons, 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 Mina.
I acabo amb una novetat justament d'avui, que s'acaba de publicar el disc del lleidatà Neptú, és música urbana, i té en el seu àlbum de debut una història d'un cíborg interestel·lar.
Podíem viure junts tota una eternitat.
Doncs amb Neptú marxem després d'aquest especial que hem fet aquí des del Festival de Sitges. Som la Maragui Pérez, l'Albert Castellví, la Sílvia Creus, la Marta Cristià, la Marisa Gil, l'Aina Ostrell, el José Antonio Muñoz, el Víctor Lorenz i el Manel Gil. Avui el control central, l'importància del control central, ja ho heu vist. I qui us parla, Mariola Dinarès, Iquera, arroba Hola Mariola. Dilluns s'estrena el nou Super 3 i parlarem de l'oferta digital del canal, també la seva estratègia amb la Mariola Cubells i amb la Cristina Villar, directora de Recerca, Innovació i Estratègia Digital de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Adeu!